Noël de Graët es el presidente de la Federación Francesa de Fútbol y hace unos días aseguró que el racismo no existe en el fútbol francés, y creo que esto es debido a un partido de fútbol entre el PSG y el Olympique de Marsella, que creo que acabó con insultos y amenazas racistas. Patrice Evra, jugador francés de raza negra, parece que tiene otra opinión. Según el futbolista, a la concentración de la selección francesa llegaban pues cartas racistas con frases como, por ejemplo, llévate a tus monos y vete a África. E incluso pues llegaron cajas con excrementos. Pero parece que esto no se trata de solo cuatro descerebrados que enviaban sus amenazas. Según el jugador, en las recepciones con el presidente de la República Francesa se solía colocar en las fotos delante a los futbolistas de raza blanca y detrás a los futbolistas de raza negra. ¿Razón? Pues no lo sé. ¿Coincidencia o no? El caso es que si buscas imágenes por internet, bueno, pues cierta razón sí que tiene el jugador. Seguramente el señor Le Graët y demás autoridades francesas y políticos seguirán negando el racismo, y es que la mejor manera de hacer desaparecer la realidad es simplemente negarla. No hay manera de erradicar el racismo en la sociedad. Bueno, y quien dice en Francia también dice en España. Muy buenas tardes y gracias por sintonizar Tierra de Nadie. Sabes que somos el programa sobre voluntariado y solidaridad que la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana te trae aquí a la UPV Radio, que somos, bueno, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a hablar de adicciones con Vicente Andrés Martínez, que es el director de Proyecto Hombre Valencia. Y también conoceremos el proyecto Impresas, y para conocerlo mejor vamos a tener a Pilar Almenar, que es la directora de este proyecto. Sarizorio en la realización y control, y Priscila Montalegre y Eduardo Muñoz en el micrófono. ¡Empezamos! Mañana sábado, día 3 de octubre, se celebra el Día Internacional del Agua. En 1992, durante el 23º Congreso Internacional de AIDS, se decidió que el primer sábado del mes de octubre se conmemoraría el Día Internacional del Agua. Se decidió debido a la urgente necesidad de sensibilizar y educar a los habitantes de América y el Caribe sobre lo valioso e importante que es este recurso para asegurar la salud y desarrollo de todos sus ciudadanos. En realidad, durante el evento de ese año que se realizó en La Habana, los expertos de las organizaciones invitadas resaltaron la precariedad del servicio de aguas que aún hoy se vive en las diferentes regiones del continente americano, principalmente en lo referente a los países de Latinoamérica, donde aún existen millones de personas que no cuentan con el acceso al vital líquido y otras que, aunque sí lo poseen, carecen de servicios adecuados de saneamiento, lo que origina grandes epidemias en la población e incluso la muerte en los grupos más débiles, como por ejemplo son los niños. La plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana está formada por más de 100 entidades y ONGs, entidades que necesitan de tu trabajo y de tu tiempo libre, entidades como es el caso de Aspanion.
Somos Aspanion, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Trabajamos para aumentar las garantías de supervivencia y la calidad de vida de todos nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias. Comparte tu tiempo participando en campañas específicas como el Día Internacional del Niño con Cáncer, en actos benéficos y lúdicos como campamentos, jornadas de respiro familiar, y además puedes acompañar a nuestros menores del Hospital General Universitario de Alicante a través de nuestro programa de voluntariado hospitalario. Hazte voluntario, te esperamos.
Así que si quieres, iniciarte en el mundo del voluntariado, lo puedes hacer a través de la web de la plataforma del voluntariado. Bueno, pues si entráis en la página web de la plataforma, que es platavoluntariado.org, vais al apartado donde pone ofertas de voluntariado y os deben aparecer las ofertas en cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana: Castelló, Valencia y Alacant. Bueno, puedes elegir entre voluntariado social, internacional, ambiental, deportivo, educativo, cualquiera que sea tu inquietud, la puedes satisfacer a través de las entidades que conforman la plataforma del voluntariado. The Damned está considerado el responsable de iniciar el movimiento punk en el Reino Unido, junto a bandas tan conocidas como los Sex Pistols o The Clash, en 1976. Escuchamos Is It a Dream.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace ni cero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, sendos.cinc.
Vicente Andrés Martínez es el director de Proyecto Hombre a Valencia. Y Proyecto Hombre es una entitat que té com a objectiu la d'ajudar a persones amb addiccions i també a les seves famílies. Vicent, moltes gràcies i molt bona vesprada i gràcies de nou per acompanyar-nos així a Tierra de Nadie.
Bona vesprada. Encantat de que vos hagueu invitat i poder compartir esta estona.
Bé, com he comentat, la vostra entitat té com a objectiu la d'ajudar a persones amb addiccions i Bé, tampoc oblidem a les seves famílies. Porteu més de 35 anys a València i crec que vareu néixer un poc en el context este de les addiccions, com per exemple en aquella època era l'heroïna i la delinqüència i la inseguretat ciutadana que comportava aquestes addiccions en la societat. No és així?
Sí, sí, en aquest context dels anys 80, on la sanitat estava encara desenvolupant-se, la drogadicció, no se sabia molt bé com afrontar, no hi havia recursos públics, i des de la iniciativa social, en este cas impulsada des de Càritas, pues se planteja que n'hi havia que fer algo. I ahí és quan se decideix enviar una sèrie de persones a Roma a formar-se a Projecte Uomo, i ahí arrenquen els nostres orígens. En efecte, el context era molt diferent. Entonces parlava de drogadicció, avui parlem d'addicció, dels heroïnòmanos. En aquell moment la substància principal era l'heroïna, en un context social de gran preocupació. Ahí apareixen sobretot les mares reivindicant recursos d'atenció, i en aquest context és quan naix Projecte Home a València. En aquests 35 anys han canviat molt les coses.
Com bé has dit, al principi no estàveu lligat, associàvem el Projecte Home amb drogadicció. I ara ha canviat i són addiccions. I quin tipus d'addiccions són les més freqüents en la societat d'avui dia?
Avui el Projecte Home ha evolucionat i donem resposta al camp de les addiccions entenent avui en dia a qualsevol substància, i una de les principals és la droga legal de l'alcohol. Un gran percentatge de persones venen per aquesta substància, però també hem començat a donar resposta a el que avui en dia es diu les addiccions comportamentals, les ludopaties, les apostes esportives, els videojocs, i en perfils tant d'adults com de jovens.
Perquè la ludopatia, que possiblement fa 20 anys significava anar al casino, anar al bingo, avui en dia suposo que està creixent exponencialment, perquè avui la ludopatia pot ser qualsevol, pot ser a sa casa un ludòpata, com aquí que diu, no?
Clar, avui la tecnologia permetís apostar, jugar des de qualsevol dispositiu 24 hores al dia. Claro, vamos, és el somni del negoci. Un negoci accessible i funcionant 24 hores al dia. Vamos, té tots els elements per convertir-se en un problema de salut pública més greu de lo que ja comença a ser. Per així reclamem moltes entitats pues, que se fique coto a aquest negoci, a aquest mercat, que ja no estan incipient perquè ells ja porten una estratègia d'anys de situar-se. El patrocini de molts equips deportius, pues, ahí estava darrere d'aquestes cases d'apostes.
I la societat com veu la ludopatia? Perquè potser la ludopatia no mostra una cara tan agressiva com, per exemple, ha sigut la drogadicció o el tabaquisme. Imagina que la societat, donar-se compte de que es tracta d'una addicció greu i els problemes que comporta, potser siga més complicat, no?, adonar-se'n per a la societat.
Clar, vull dir que l'estratègia de penetració i de fer-se quotidiano en la nostra vida ha sigut molt ben planificada. Qui associa que per apostar uns euros a una aposta deportiva, com el deport pot estar enllogat a un problema, a una enfermedad? No cap, en ningún cap, ¿no? Tota l'estratègia de promoció dels grans futbolistes, fem-nos veure la normalitat pues, de començar a fer xucotetes apostes, ¿no? Vull dir que sense adonar-nos ha anat integrant-se quasi pues, això, com una forma més d'ocupar el temps lliure.
A més, entraven per cares amigues, no? Doncs l'entrenador, el futbolista, el que té èxit, la vida sana, no? Han entrat per ahí.
Clar, i no és estrany, pues això, en equips deportius, pues en el mòbil, pues antes d'eixir a entrenar, pues jugar-se uns euros en algun tipus d'aposta. I això ho tenim en els mòbils, ho tenim en els bars, tenim en totes les cases d'apostes que s'han instal·lat en els nostres barris. I clar, s'ha normalitzat tant que la percepció de rics no se té.
De fet, algunes cases d'apostes, no?, que estan als barris, com bé dius, funcionen un poc com quan hicies de treballar i quedaves en el bar per a fer-se una cervesa, doncs directament quedem allí i si ens traiem uns diners, doncs mira que
clar, és guany. En efecte, si a més venen alcohol més barat i en un ambient agradable, pues l'estratègia de màrqueting és increïble. I les conseqüències les veurem passat uns anys. Nosaltres ja estem començant a rebre persones i jovens en aquest tipus d'addiccions, però és la punta de l'iceberg. I com sempre, encara que per això ja tenim una llei del joc que fica coto, però sempre se va per darrere.
Deuria ser un poc més restrictiva, creus, la llei?
Sí, vamos, jo crec que no prohibir-ho, però ficar-li traves perquè s'acote les llocs on se pot jugar, s'acote aquesta connectivitat de 24 hores i sobretot que s'invertisca en prevenció. De la mateixa forma que les substàncies estan ahí i no van desaparèixer, ni les legals ni les il·legals, el xoc ha vingut per quedar-se, no va desaparèixer, però sí que n'hi hauria que invertir més en prevenció.
Tornant un poc al tema sobre la droga, jo a voltes pense que la societat, que inclús els joves, han normalitzat o interioritzat un poc la droga, no? La droga està, pot ser, siga un entre parèntesis per als caps de setmana, la gent que sol l'utilitza per això, vull dir, la gent desgraciadament ha pogut normalitzar això.
Sí, tan normalitzat està que quan tu no ve a casa, què li oferixes? No és normal, prendre algo.
Sí, una cervesa.
Una copa de vi, una cervesa. I moltes vegades ahí uno s'adona compte d'aquesta normalització i pressió social quan ha tingut problemes en l'alcohol, no? Lo que costa de dir que no. Com n'hi ha que donar una explicació perquè rechace aquesta copa, no? És increïble normalitzar que està. Entonces, mai se cansarem de dir que des de l'escola, en tots els franges d'edat, inclús en l'empresa, i Proyecto Home té un programa per fer prevenció en l'empresa, des d'ahí n'hi ha que implementar programes seriosos de prevenció.
Sí, de fet, he pogut llegir al vostre Facebook que el 20% dels accidents laborals és degut al consum d'alcohol.
Degut o està present algun tipus de substància. És un fenomen incipient que no està massa estudiat, que ahir han fet com l'avestruz i ficar el cap baix de terra i no voldrà afrontar-lo. Nosaltres el que plantegem és que aquest problema real existeix, n'hi ha que analitzar-lo, n'hi ha que explorar-lo, i des d'ahir se poden plantejar mesures de sensibilització i de formació. Fa 30 anys plantejar la prevenció de les addiccions en l'escola era una anècdota, era algo estrany, no? Ara en l'empresa pot resultar també algo estrany, però passem moltes hores treballant el qui té treball. I en l'entorn laboral està present les substàncies i a vegades massa present. Doncs ahí també es pot intervindre.
Bé, i la pandèmia, evidentment, també, d'alguna manera, us ha afectat, no? Ha aflorat algun tipus d'addiccions? Imagina que haurà sigut el joc, no? Imagina el que més ha repuntat durant aquest període de pandèmia on la gent ha estat tancat a casa, no?
Sí, vamos, hemos alterat a tots, no? En els dispositius de tractament ambulatori tingueren que passar i aprendre ràpidament a fer tractament telemàtic, a utilitzar les tecnologies per poder garantir una continuïtat en el tractament presencial que havia desaparegut, no? Entonces, els terapeutes, els usuaris ràpidament tingueren que aprendre a utilitzar el Zoom, altres aplicacions, el telèfon, mensajeria, videoconferència, I la nostra sorpresa és que en aquest context de restricció i de continuïtat de tractament funciona molt bé. N'hi hagué contenció, les persones que estaven en tractament no tingueren més recaigudes, vull dir que tot va contribuir a que n'hi haguera una continuïtat del tractament. Sí que és de veres que a lo millor ara estem veient que hi hagi una substitució i l'ús de les tecnologies va fer que passaren també més temps en les pantalles i sobretot en perfils més joves que s'incrementarà l'ús de videojocs i d'apostes com una forma d'ocupar el temps. No? I ahí sí que estem rebent ara un increment de joves en aquest tipus d'addiccions comportamentals.
També he pogut veure el vostre perfil de Facebook, que esteu llançant una campanya, que es parla sobre els mitos. Per exemple, el cannabis és una droga terapèutica, no? En què consisteix aquesta campanya un poc?
Sí, sí, vamos, nosaltres estem desenvolupant campanyes d'informació dins de les nostres possibilitats per fer arribar aquests missatges preventius. I en Instagram principalment a joves, no? Entonces, pues, del cannabis no n'hi ha una percepció de risc. I moltes vegades no sols en joves, sinó tampoc en adults. S'ha normalitzat i com és una substància que s'associa a lo natural i que també té uns components terapèutics, encara més la percepció de risc i de les conseqüències negatives que tenen se minusvaloren. Entonces, ahí estem intentant llançar aquests missatges per trencar aquests mitos que lo natural no té res a veure en que puga tindre efectes nocius com els té i que els efectes terapèutics pues no venen per fumar porros.
Sí, però és com has dit, està associat a la paraula terapèutic. I...
Clar, i ahí n'hi ha interessos en no trencar aquests mitos.
Sí, exacte.
I el nostre, ingenuament pensem que a través d'Instagram pues, podrem fer arribar més aquests missatges perquè pareix que en aquestes redes socials pues, se n'eixen més els joves, no?
Sí, de fet, acabeu de llançar el canal per Instagram, l'acabeu de llançar, no?
Sí, sí, fa dues setmanes que s'han estrenat des de l'àrea de prevenció i des de l'experiència que recollim en les tasques que fem en col·legis, en grups juvenils, pues des d'ahir pues intentem llançar aquests missatges que sabem que són insuficients, que el nostre alcance és limitat.
És limitat, sí, sí. Tornant un poc a Projecte Hombre, crec que el darrer 22 de setembre va tindre lloc un acte d'acomiadament d'alguns patrons i benvinguda a nous patrons, no?
Sí, en efecte, Projecte Hombre en València és la Fundació Arquebisbe Miguel Roca. El nom recorda el bisbe en els anys 80 que va impulsar Projecte Hombre i en recorda ell, pues esta fundació recibeix aquest nom. El patronat està format per membres de l'equip directiu de Càritas que en la mida que són nombrats passen a ser patronos. I ara ha hagut un recanvi en la Secretaria General i en la subdirecció de Càritas i ahir han despedit pues, a Fanny i a Carlos, que portaven 8 i 10 anys en el patronato. I han donat la benvinguda a la que ara és la secretària general de Càritas, Aurora, i que passa a ser patrona de la nostra fundació. La nostra fundació s'enquadra dins de l'àrea de fundacions de Càritas diocesana. Naixqué des de Càritas i des d'aquesta àrea s'intenta coordinar la llavor de les diferents fundacions que Càritas en aquests 50 anys pues, ha impulsat en la diòcesis.
Bé, Vicent, doncs anem tancant un poc. Recordar que Projecte Hombre teniu programes d'assessorament, d'informació, programes de dependència d'alcohol, no? I qui necessite contactar amb vosaltres, qui necessite la vostra ajuda, ho pot fer a través de la vostra pàgina web, a través del Facebook o directament en algun telèfon, no?
Sí, en efecte. L'home ràpid cridarà al telèfon 96 359 7777 i demanar-hi informació. Ja siga la persona que patís l'addicció, ja siga un familiar preocupat, qualsevol persona pot cridar-nos i demanar una cita. I en un plaç el més breu possible, entre 3 i 4 dies, ara s'hemos allargat, pues tindrà una primera cita en un terapeuta per una primera informació. Perquè accedir a tractament, pues, vamos, n'hi ha que tindre una informació dels diferents itineraris que existeixen en la sanitat pública, perquè nosaltres estem enquadrats en la sanitat pública. Volia tornar arrere, vull dir que tots els càrrecs del patronat són voluntaris. Per la Fundació és molt important el paper del voluntariat. Alrededor de 100 voluntaris desenvolupen la seva tasca en els centres de València, Ontinyent, Gandia i des de la presó. I sense ells, 100 persones, no arribaríem en la qualitat i la quantitat a tot el que fem. I volia aprofitar aquest moment per fer aquest reconeixement, ara limitat per el confinament, per les mesures extraordinàries que encara s'estan aplicant alguns recursos, però que en la mesura del possible d'aquestes possibilitats els voluntaris ahí segueixen prestant el seu servei i el seu ser.
Doncs Vicent Andrés Martínez, director de Projecte Hombre a València, que, no, és que moltes gràcies per estar esta vesprada amb nosaltres i per vindre a parlar de Projecte Hombre i el treball que porteu, bueno, porteu a València ja 35 anys, doncs, prestant ajuda a les persones amb addiccions i a les seves famílies.
Molt bé, moltes gràcies, Eduard, pel que vulgueu, pues compteu amb nosaltres.
Ens tornem a escoltar i esperem que a veure algun dia per l'estudi, bueno, el més pront possible.
Sí, sí, no n'hi ha res com tornar a veure-nos les cares i poder tocar-nos.
I què dir de The Cure? Que aunque tengas la suerte de tener 20 años, seguro que has escuchado temas como Friday I'm in Love o Boys Don't Cry, pero vamos a escuchar el tema In Between Days. We'll be right back.
dieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos.
En UPV Radio,
Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música.
El domingo a las 4:30 de la tarde
en UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
UPV Radio, 102.5.
El projecte d'empreses ha permès crear la primera revista editada íntegrament per dones en el centre penitenciari de Picassent. Per a parlar del projecte ens està escoltant Pilar Almenar, que és periodista i directora del projecte. Hola, Pilar, molt bona esprada.
Hola, Eduard, què tal?
Bueno, moltes gràcies per estar esta vesprada amb nosaltres així a Tierra de Nadie, a la UPV Ràdio. Bé, com va néixer el projecte d'empreses?
El projecte d'empreses naix en 2017. De fet, com a idea va néixer molt abans, no? Però no va ser fins a 2017 quan vaig adonar-me de que això era de veritat un projecte que estava demanant pas, no? Bé, jo soc periodista, jo duia molts anys treballant en l'àmbit del periodisme cultural i el periodisme social, i me n'havia adonat de que quan parlava amb col·lectius que estan infrarrepresentats als mitjans de comunicació, pràcticament qualsevol tipus de col·lectiu, des de persones migrants fins a dones o persones majors o el que fora, no? Trobava que es generava en ells una mena d'efecte empoderador, no? Pel fet de que sentien que per fi algú els preguntava en primera persona què és el que ells volien dir, i deixava de parlar per ells en tercera persona i de tractar-los com a una estadística de persones excloses socials. Aleshores, això em va semblar superpotent i vaig pensar que el periodisme, en efecte, era una eina d'empoderament superinteressant i que podia aplicar-se amb algun col·lectiu a qui poguera ser-li útil. Però, clar, encara no sabia ni quin col·lectiu ni amb qui treballar. I fou en 2017 quan vaig coincidir amb l'associació Àmbit, que és una de les entitats que ens fa costat i ens dona suport. I ahir, parlant amb ells, vaig entendre perfectament que el col·lectiu de persones recluses tenen una sèrie de necessitats comunicatives extra, diríem, també derivades de la seva situació de reclusió i de tota la sèrie de diríem, de limitacions de drets que pateixen, no? Uh-huh. Aleshores, vaig veure que les persones recluses en el col·lectiu idoni i les dones més encara, perquè les dones representen només un 8% del total de la població reclusa en Espanya, el que vol dir que el 92% són homes.
És per la testimonial, clar.
Sí, i el sistema no està massa preparat ni per a atendre les seues necessitats, ni tampoc per a atendre-les quan elles surten de prisió per a tornar a la societat en condicions d'igualtat amb la resta. I així és com va néixer el projecte. Vaig parlar en un grup de dones a les que admirava i amb les quals tenia moltes ganes de treballar. Afortunadament em varen dir totes que sí i vam començar a treballar, i en 2018 farem la primera edició del projecte, i ara en 2019-2020, pandèmia i tot, hem fet una segona edició del projecte que ja té revista i té de tot.
Perquè sí que dona la sensació, no?, que les persones que estan a la presó, quan estan a la presó és com una espècie de buit, no? No sabem res, i les persones també poden expressar, només estan vivint, estan sentint, y da una sensación de que es un win, ¿no? Estas personas quedan como en un paréntesis, ¿no? Y una revista como la vuestra es lo que Dios puede donar, veo a estas personas que están, bueno, están cumpliendo una pena, pero no per això, ¿no? Dicen de...
No, no, totalment. De fet, en impreses nosaltres tenim una màxima que és tothom, tot el món té una veu. El que no hi ha són espais on les persones puguen desenvolupar aquesta veu o projectar-la, o el que no tenen és la formació que necessiten per a expressar-se en un entorn hipermediatitzat i hipercomunicat, no? Però tothom té una veu. Si tu li preguntes a qualsevol persona, té una opinió, té unes necessitats, té una vida. I la seva paraula té el mateix valor que la paraula de qualsevol altre ciutadà, fins i tot el president del govern. Els seus drets humans són exactament clavats els que té o els que hauria de tindre el president del govern, exactament els mateixos, encara que al final tots sabem que no és així, no? Però que pragmàticament al final no és així. Però també hi ha una altra cosa que em semblava molt interessant i que és tota la raó del món. Per a la societat, les persones que estan en presó van allà, diríem, quasi a patir, no? És un lloc per amagar-les, per amagar les coses lletges, els comportaments lletjos, la gent que ha fet coses reprovables i delictives i roïnes, no? És on està la maldat i preferim no mirar allà. I quan entres allà i comences a treballar allà, te n'adones que les persones que estan allà, per suposat, han comès un error i elles mateixes no volen tornar a cometre'l perquè a ningú li agrada passar per situacions negatives. És una evidència, vull dir, no existeix la maldat tal qual, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? Al final t'adones que la gent acaba en presó perquè la vida ha anat duent a les persones a unes situacions i a uns carrerons sense eixida i a unes situacions de conflicte personal o de conflicte social o de precarietat, fins i tot econòmica i social, que els han dut en determinada situació extrema fer una activitat que no era la millor opció, no? O no era el que més els beneficiava, precisament. És a dir, que jo crec que si hi ha una cosa que sabíem nosaltres d'abans, però que ara tenim claríssima, és que tot el món té dret a equivocar-se molt i tot el món té dret a tornar a una vida plena i normal i tindre una oportunitat per continuar vivint, fins i tot encara que hagis passat per la presó. És a dir, nosaltres també ens equivoquem tots els dies. El que passa és que potser no ens equivoquem d'una manera delictiva, però ens equivoquem tots els dies. Aleshores, nosaltres el que hem trobat allà dins són persones amb sentiments, amb famílies, amb ganes de millorar, amb ganes de no tornar a presó, per suposat, i després persones que el seu entorn familiar extern, en concret en el cas de les dones, per concretar, moltes vegades no accepta massa bé que les dones estiguem en presó, no? Perquè no s'espera de nosaltres que siguem roïnes ni dolentes, no? Perquè, bueno, si un home ha arribat a un punt de delinquir i va a presó, ho ha fet per la família, però si la dona arriba a un punt en què ha acabat delinquint i se'n va a presó, és que està just arriscant-se massa i l'ha cagat perquè abandona les cures, no? I abandona la família. Aleshores, socialment, tampoc té el mateix impacte ser una dona a presó que un home. Això també, elles parlen també d'això en els articles i parlen de moltíssimes coses. O de la maternitat en presó. Com és ser mare i criar en presó?
Perquè en la revista, què és el que mostreu? ¿De qué secciones o qué temas son las que incluyo?
Sí, la revista, precisamente porque partís de la idea de que todos tienen una veu, el que fa es posar a l'abast d'estes dones una serie de páginas en blanc, que ni tan solo les contabilicem, només diguem tenim una revista per a omplir, ompliu-lo amb lo que vulgueu. I bàsicament els fem una pregunta i és: ara que tens la capacitat i l'oportunitat de dir el que tu vulguis sobre tu mateixa, què vols dir? si mai t'ha dit ningú que tenies un talent per a fer no sé què, per què no gastes això per desenvolupar un talent? O moltes vegades ni tan sols elles saben que tenen un talent determinat, no? I allà arriben dones a... que també en el carrer ens passa. Hi ha moltes dones aquí, mai ningú els ha dit que serveixen per alguna altra cosa que no siga cuidar o criar xiquets o per a la maternitat o els rols socials que ens han... Llavors tu arribes allà i de sobte trobes a dones que són poetes, que fan uns sacudits que te pixes de la risa, o que en saben moltíssimes receptes de cuina, o que saben dites de la tradició oral que igual no han escrit massa al llarg de la vida, però tenen tota una literatura oral, que això és valiosíssim, és un patrimoni immaterial crucial. Aleshores, nosaltres posem en valor els sabers xicotets i qualsevol cosa que elles vulguin dir, absolutament qualsevol, és pública. Sí que és cert que creen una quantitat ingent d'articles diferents, de diferents coses, i al final acaben filtrant perquè no hi ha espai per a tot. Però els temes els elegeixen elles, el nom de la revista està elegit per elles, les il·lustracions i les fotografies en aquesta edició, a més, han fet tàndem creatiu amb diferents autors, que elles han elegit amb qui autor o amb quina autora treballaven, la maquetació entra el maquetador a donar opcions i elles elegeixen, és que és absolutament tot, és que elles elegeixen tot. Hi ha un maquetador per executar la maqueta perquè elles no tenen per què aprendre la eina i hi ha un maquetador professional que ho fa, però sí que les decisions les prenen elles de tot.
Perquè no, sí que he vist que l'edició de la revista, la veritat és que és genial, està
vamos,
molt, molt professional, està molt bé. Quantes dones estan, més o menys, són les que estan treballant amb vosaltres?
Sí. El col·lectiu de persones a presó és un col·lectiu molt mòbil, no? Perquè hi ha moltes llibertats o hi ha un canvi de mòdul i pel fet de canviar de mòdul de sobte deixen de poder assistir a classe. És a dir, és un grup molt fluid, que podem començar un grup determinat i acabar un altre grup determinat. Però el que normalment fem és que comencem amb un equip d'unes 10-15 dones i al llarg del procés, que normalment la primera edició va durar 3 mesos i la segona 9 en pandèmia i tot, ahir pel camí sí que és cert que es van despenjant algunes, de fet algunes perquè reben llibertats i se'n van al carrer, que per a nosaltres és un goig que se'n vagin, per aquesta raó. Aleshores, és un grup molt mòbil, però sí que comencem vora 10-15 dones i el que ens sembla més important és que aquesta revista té impacte sobre moltes altres dones, perquè aquestes 10-15 que comencen a tindre idees xicotetes i al final comencen a dir, ostres, hi ha una companya del mòdul que té una història de vida brutal o que sap no sé quina cosa cultural superinteressant, per què no l'entreviste? Llavors entrevisten a aquesta dona, l'any passat es va fer un diccionari castellà-valencià a Caló, i aquest diccionari el va escriure una xica baixant al pati i preguntant a totes les dones gitanes velles si sabien paraules i feu tot un recull oral allà al pati. Vull dir que al final la revista té unes implicacions socials en moltes més dones que no són només les que participen allà dins. De fet, en la primera edició algunes d'elles van convidar a il·lustrar els seus textos a altres companyes del mòdul que elles saben que dibuixen molt bé, no? Igual escriure no volien, però dibuixar sí que en saben. Aleshores, és una revista que al final està participada per moltes més dones de les que acceptem dins del taller, diríem.
Teniu una web que es diu impresas.org, no? Que on expliqueu, sí, el projecte d'empreses. La revista l'editeu en paper, crec?
Sí, hem fet dos edicions de la revista. La primera és la que està penjada a la pàgina web, la segona encara no està penjada i ara explicaré per què. La primera revista sí que va tindre una tirada en paper de 300 exemplars. Això és una tirada que sembla que té molts zeros, però és molt xicoteta. Només en la presó de Picasso en diuen vora 2.100 persones en total. És a dir, que 300 exemplars per a una població reclusa en aquest centre de 2.100 persones és molt poquet. aleshores es va quedar la majoria, la immensa majoria del paper es va quedar dins perquè primàvem que ells pogueren tindre accés al projecte que havien creat, no? Perquè la revista, al cap i a la fi, és seua. I en esta segona edició sí que estem intentant veure la manera d'imprimir perquè per qüestions de Covid, etc., el pressupost que Presó destinava a la impressió en paper dels exemplars no ha pogut arribar enguany. Aleshores, estem buscant solucions creatives per a imprimir, que ja en tenim unes quantes i estem a punt de llançar alguna notícia i alguna idea, que estarà en la web i tot això també. Però hem trobat una manera d'imprimir relativament senzilla i el que sí que podem anunciar és que aquesta segona revista tindrà una difusió també en l'exterior de la presó. És a dir, que en paper podrem accedir també des de fora a tindre exemplars.
I si no, com bé dius, estarà a la pàgina web.
Sí, a la pàgina web estarà, perquè sí que anem a veure també aquestes coses. Hem de parlar-les també amb el centre penitenciari perquè al final són persones que estan allà dins custodiades per l'administració i hi ha unes paperasses que hem de fer per a publicar això, però sí, la nostra idea és que torni a estar publicada en obert i que la gent que vulga llegir-la la puga llegir i que la gent que vulga accedir al paper perquè li fa goig, perquè enguany hi ha moltes il·lustracions de professionals, etc., i li agrada tindre l'exemplar, que puga també accedir.
El cas és que esteu tenint gran èxit. Per exemple, heu rebut un premi, el Premi Unió de Periodistes 2020, a projectes periodístics amb impacte social.
Sí, i de fet en 2019 vam rebre exactament el mateix premi també en l'edició de 2019. Sí. La veritat és que és un projecte que és superengrescador, és molt motivador i hem trobat que genera tanta il·lusió dins com fora, no? I al cap i a la fi això per a nosaltres és un regal immens, perquè qui anava a pensar que de sobte anàvem a crear un canal entre dins i fora on els dos mons voldrien saber un de l'altre, no? I de sobte la revista és aquest canal. La gent vol llegir la gent de fora vol llegir la revista i les de dins volen crear un producte per a que ho lliguem fora també, no? I tenen aquesta intenció comunicativa. Aleshores, és molt, molt interessant i ens fa molt felices. L'any passat, el Ministeri de l'Interior va premiar a la revista Expressas, que és així com ells van decidir anomenar-la. A la revista Expressas li va donar el tercer premi de premsa penitenciària, el que vol dir que és la tercera millor publicació editada dins d'una presó de tot l'estat. Això és cert que no hi ha tantíssimes publicacions a l'estat, però tranquil·lament pot haver 20 o 40 publicacions. Mm. I això també fou molt interessant. I després la Generalitat Valenciana i la Universitat de València ens premiaren amb el primer premi Un País de Cultures en maig de l'any passat i la coordinadora d'ONGs. És a dir, que ha rebut molts reconeixements i nosaltres no ens els esperàvem, però la veritat és que els celebrem i els compartim amb elles i els diplomes que tenim els duem dins. Un dels diplomes el vàrem emmarcar i està ja dins penjat en l'aula on treballem, damunt de la pissarra. És a dir, que nosaltres els premis els duem cap a dins perquè són seus. Sí, són seus.
Per últim, Pilar, exportable el projecte o de moment es quedarà en Picassent?
La veritat és que aquest projecte està també molt basat en un plànol humà i de les cures. I per a nosaltres és molt important no cremar-nos, no cremar el projecte ni cremar-nos nosaltres. És a dir, que per a que aquest projecte continuï sent el que és i tinga l'eficàcia que té, ha de tindre el ritme que necessita. I ens agradaria moltíssim poder exportar-lo a altres presons de l'Estat. És perfectivament exportable i escalable, però és cert que en aquest moment la pandèmia ens ha pegat ens ha sacsejat molt i estem intentant generar una resiliència de projecte que ens permeta sostindre'ns encara un poquet més abans d'exportar-lo. No? Sense pandèmia no sé com hauria sigut, però de moment anem a esperar un poc més per a exportar-lo.
Pues moltes gràcies, Pilar Almenar, directora del projecte Impressas, per haver estat esperant nosaltres i contar-nos de primera mà este projecte que està ajudant a conèixer la realitat de les presons, de la presó de Picassent de les dones i bé, fer de veu. Ara m'ha vingut al cap, sí. No sé si recordes, fa uns anys hi havia una tertúlia a la cadena SER de la presó, de Soto del Real.
Sí.
I era una bona manera, com bé has comentat, de fer un intercanvi, de saber què ocorre dins d'una presó, de quins són els problemes de la gent que està en presó. Era molt, molt edificant.
Sí, al final és que els problemes de la gent que està en presó se semblen molt als nostres. I moltes vegades tenim por de conèixer altres realitats, perquè què passaria si generarem empatia cap a una persona que està en presó? En quin risc em posa a mi sentir empatia? Efectivament, no? I tenim eixa por a la empatia i por, en certa manera, a l'amor als altres. I hem d'intentar trencar aquesta barrera i jugar-nos-la i intentar acostar-nos a col·lectius que normalment ens passen desapercebut.
Pues moltíssimes gràcies, Pilar.
Gràcies a tu i a vosaltres per preguntar per Impresas i per donar-nos un xicotet d'espai.
The Stone Roses fue una banda originaria de Manchester, Reino Unido, y es una de las más representativas del llamado sonido Manchester, sonido de los años 80. Ahí va el tema She Bangs the Drums.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Rumba. Con la edad, perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, Sendos.sync.
Última sección del programa, que es la agenda. Una agenda que, bueno, en los últimos programas la teníamos abandonada porque evidentemente con todo esto del confinamiento pues no había actos a los que acudir. Retomados los actos durante el verano, bueno, parece que en otoño continúan. Nos lo cuenta nuestra compañera Priscila.
Pues sí, Eduard, aunque dejamos atrás el verano, la agenda cultural continúa. Hay una interesantísima variedad de actividades culturales para todos los públicos. Así que sí, podemos decir que otoño empieza con fuerza y además este mes de octubre ya se estrenó ayer con una inauguración de una exposición fotográfica. Mujeres del Congo, el camino hacia la esperanza, de Isabel Muñoz. Se trata de un proyecto de denuncia sobre violencia sexual hacia las mujeres en el Congo y podemos visitarla en el Centro Cultural La Nau de Valencia hasta el 10 de enero. Además, hoy día 2 es el último día que podemos disfrutar de la exposición fotográfica Cambia de Sabates, en la Casa de la Cultura de Alboraya, donde el autor muestra los efectos negativos de la industria de la moda en el planeta, con un recorrido a través de los 5 sentidos. Pero eso no es todo, Eduard. Este fin de semana no tendremos tiempo de aburrirnos. Hasta el domingo estará expuesta la obra de Mary Sales, Seres fuera de campo, en Fundación Chiribella Soriano, una propuesta feminista que invita a una reflexión crítica. Ahora la autora nos explica en un breve recorrido en qué consiste su obra.
Pues esta exposición es una exposición dedicada al pensamiento de tres filósofas, Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano. Podríamos hablar de la razón poética de María Zambrano, del pensamiento político de Hannah Arendt y del compromiso social de Simone Weil. Hay una serie de cuadros enlazados con citas y con títulos que vertebran la exposición.
Y casualmente, esto va de mujeres, cosa que a mí me alegra mucho, la verdad. Pues seguimos con la exposición de la artista feminista Maribel Domènech, que muestra una reflexión de la vida cotidiana con repercusión política y social a través de su exposición Acciones cotidianas, presente en el Centre del Carme hasta el 11 de octubre. Y si la semana que viene estamos por Elche, el día 8 no podemos perdernos la mesa redonda y exposición fotográfica Frontera Mediterráneo, los derechos humanos a la deriva, que dará comienzo a las 10:15 en una mesa debate en la sala del Auditori Centre de Congresos de la ciudad de Elche. Por último, quiero destacar que aún estáis a tiempo de ver en Cine d'Or, Valencia, la película Especiales, un filme que narra la historia de dos educadores que crean dos asociaciones destinadas a jóvenes con autismo, con el fin de crear una sociedad más comprometida. La película, dirigida por los mismos directores que Intocable, no ha dejado indiferente a nadie. Os animo a que vayáis a verla. Y bueno, recordad que la cultura es vida, y ya sea con mascarilla o sin ella, tiene el poder de alegrar nuestras mentes y corazones. Disfrutad mucho de todas las exposiciones este fin de semana y la semana que viene, y nos vemos al próximo programa.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, y hasta aquí el primer programa del mes de octubre. Nosotros nos vamos y volveremos en 15 días, porque la semana que viene será el 9 de octubre, ya sabes, que es festivo. Bueno, puedes escuchar de nuevo la edición de hoy, mañana sábado, a partir de la 1:30 del mediodía o de la tarde en el 102.5 de la frecuencia modulada. Si estás en Valencia a través de internet, lo puedes hacer en la web radio.upv.es. Y si tienes un dispositivo móvil, que imagino que sí, puedes descargarte la aplicación, tanto para Android como para iOS, UPV Comunica. Ediciones anteriores de Tierra de Nadie las puedes rescatar a través de la sección de Radio a la Carta en la página web de radio.upb.es y puedes mantenerte informado de la actualidad del mundo del voluntariado a través de la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org, o también a través de su página de Facebook. Y incluso puedes contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upb.es. Bueno, que vaya bien el fin de semana y recuerda que estamos en pandemia y hay que ser responsable porque la cosa se está poniendo bastante complicada. Adiós.